Amb la velocitat en la que estan sotmesos els periodistes quan treballen, hi hauria d'haver un minut de silenci per reflexionar sobre l'enorme responsabilitat que tenen. Gabriel García Márquez. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts.
El Compromís Ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
Amb la tensió penjant d'un fil a Ucraïna, mentre a Síria fa anys que estan en guerra i a la resta del món, una trentena de conflictes armats segueixen ferint la humanitat. I aquí, unes eleccions europees previstes pel 25 de maig, que no són sinònim d'esperança per molts, sobretot per aquells que viuen amb l'aigua al coll, fruit del mal repartiment de la riquesa i que amb la darrera crisi ho estan passant pitjor. Per inspirar profund i aixecar el cap per mirar al cel, segueix sent una opció de cadascú que se'ns presenta a tots en cada instant i que només depèn de nosaltres per prendre en consciència i fer-ho. Una tarda de diumenge primaveral, més de 3.000 persones s'ajunten a l'Arc de Triomf de Barcelona, entorn al mestre Zen Thich Nhat Hanh, per tancar els ulls i clamar fort per la pau al món. Res més poderós que una suma d'intencions per alterar la consciència humana, encara que sigui a petita escala. El mateix cap de setmana que se celebra el Biocultura, un certamen de referència estatal que reuneix milers de persones interessades en viure amb més consciència, quan precisament a la Torre Amat de Barcelona se celebra, es produeix, la primera mostra d'antroposofia, o a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Ramon Llull se celebra la Trobada de Barcelona per la Pau, organitzada per Justícia i Pau i Fundipau. És necessari recordar que al món hi ha dolor, però és oportú reconèixer que la humanitat camina, avança, empeny i s'esforça per desenvolupar-se, per anar apagant aquesta angoixa i portar la pau al planeta. I a tots els escèptics, pessimistes, immòbils i incrèduls, demanar-los que parin de fer per una estona el que estan fent, que prestin atenció a allò que passa al seu voltant, que se n'adonin que hi ha moviment, que alguna cosa està canviant i que s'assumin aquest canvi, doncs els necessitem, perquè tenim molta feina per fer i pressa per assolir-la. I si alguna cosa no ens podem permetre, aquesta és la de seguir queixant-nos de com està el món. Empoderar la guerra de Síria o lamentar la situació econòmica de casa nostra. Quedar-se amb els braços creuats o sumar-se a qualsevol de les iniciatives que ajuden a construir un món una mica millor. Tot depèn d'una decisió. I aquesta decisió només la tens tu. Escull bé.
El Compromís Ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Hi ha caps de setmana com el que acabem de passar que són inspiradors i que donen arguments suficients per l'esperança de que tot plegat comenci a caminar, tot i que ja fa estona, silenciosament, que aquesta humanitat anava avançant i anava caminant. En fi, en qualsevol cas, avui l'anuari media.cat, els silencis mediàtics del 2013, aquelles notícies que per interessos doncs no han aparegut a cap mitjà, però que són notícia, i en parlarem avui aquí amb la Laia Soldevila, que és vicepresidenta i secretària del grup de periodista Ramon Barnils, que és l'entitat, per dir-ho d'alguna manera, que produeix, que publica aquest anuari, i després amb la Susana Pérez i la Llosa Ajanovic, que són autors de dos d'aquests 15 reportatges que surten, com deia, a l'anuari MediaCat. La Suamini Danda, que la tenim per aquí, que ara la saludarem. Avui un festival importantíssim a escala planetària, segons, això sí, la tradició budista, el Festival del Vesak. I també parlarem amb el Xavier Masllorenç, que és el president de Fundipau, precisament per parlar de la Trobada de Barcelona, a la qual fèiem referència a la portada d'aquest programa. I al final de tot, com no pot ser d'una altra manera, la inspiració, el punt de llum de l'Enric Tintoret, tot plegat en un programa que està fet pel Jordi Carretero a les Vies de So i per Joan Ortiz i Serra, que és servidor qui us està parlant en aquest programa número 30. Un programa, com sabeu, de ràdio per la nova consciència social, pel canvi de paradigma. Un programa doncs, que fa anàlisi crítica del sistema, que n'ofereix sobretot alternatives i que, això sí, promou una sola idea. Per canviar el món, cal que comencem a canviar nosaltres primer. Si t'agrada una idea d'aquest estil, si t'agrada la nostra filosofia, et demanarem, sisplau, doncs que et sumis, que ens ajuntis, que t'ajuntis a nosaltres a través de la teva aportació d'un sol euro mensual, perquè aquest programa està microfinançat per la ciutadania a través, com deia, d'un euro mensual a teaming.net, teaming acabat amb ing.net/elcompromisciutadà, i trobaràs la manera de poder fer aquest donatiu d'un euro mensual. I també, doncs, Ens pot seguir a Facebook, ens pot seguir al Twitter i ens pot seguir a la nostra pàgina oficial, que és periodismeiconsciencia.org. I aquí saludem. Doncs ho hem dit fa uns segons a la Suamini Danda. Com estàs, Danda? Que estàs per aquí? Ai, ara l'haurem de recuperar. Fem una cosa, Jordi. Com que hem parlat amb el Xavier Masllorenç, és el president de Fundipau, aquestes coses a vegades passen en directe, no hi podem fer res més. Hem parlat abans amb el Xavier Masllorenç i com que el tenim a punt, doncs el saludem. Xavier Masllorenç, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El president de Fundipau, com estàs, Xavier?
Molt bé, bona tarda.
Després de molt de temps de no parlar, per telèfon, tu que ets col·laborador nostre, una vegada al mes doncs acostumes a intervenir per telèfon, ara feia dies que no parlàvem, Setmana Santa pel mig, temes importants que havíem de parlar...
I exacte, avui... i que se'ls acumulen molts temes.
I se'ns acumulen, però n'hi ha un que és molt important també i que ve de Fundipau i que ve de Justícia i Pau, que és la trobada de Barcelona, s'ha celebrat aquest cap de setmana i m'agradaria que ens expliquessis així ràpidament què és i després que en fem una mica sí. De balanç, no?
La veritat és que s'ha celebrat i amb molt d'èxit de participació, més de 180 persones. És una trobada, aquesta trobada de Barcelona es fa per 21a edició i ja fa 25 anys, perquè en realitat dos vegades ha estat bianual i aquesta vegada doncs, ja havíem trigat 2 anys i mig a fer-la. Mm-hmm. Però és una trobada que organitzem conjuntament Justícia i Pau i Fundipau per debatre alguns temes sobre la cultura de pau i poder aprofundir una mica i fer una reflexió, i també per fer xarxa amb entitats europees i internacionals i de tot el món. Mm-hmm. I la veritat és que aquest és un aspecte que aquest any hem recuperat. I hem recuperat perquè l'International Peace Bureau, que és l'organització que el 1910 ja va tenir el Premi Nobel de la Pau, és una organització internacional que aplega més de 100 entitats de pau de tot el món, es va reunir el seu consell aquí a Barcelona un cop acabada la trobada de Barcelona. I això ha fet doncs, que tot el comitè executiu estigués aquí i que hi hagués també una bona participació d'altres entitats que són membres de l'International Peace Bureau.
Mm-hmm. Això, però deies, després... es va produir aquest, després, aquest... però... Digues.
Sí, no, dic que aquest any el programa ha estat un programa també molt especial, perquè era el 1914, se celebra el centenari es commemora, perquè celebrarà, tenim molt poc, exacte, es recorda, els 100 anys de l'inici de la Primera Guerra Mundial, i de fet, la Primera Guerra Mundial va ser la que, en acabar, va suscitar més horror de la humanitat per molts aspectes, i va crear doncs, tant moviments pacifistes i moviments en defensa de la cultura de pau, com també organitzacions, instàncies, com la Societat de Nacions, que van ser després l'embrió de les Nacions Unides. I, per tant, bueno, són 100 anys molt durs per la història de la humanitat, perquè de 1914 a 2014 no hi ha hagut ni un dia de guerres en el món, i n'hi ha hagut dos de mundials i una tercera, que és la Guerra Freda, que era pràcticament una cursa d'armament sense parar. Però, bueno, malgrat aquestes ombres, doncs també hi ha hagut llums i és el segle on hi ha hagut la Declaració dels Drets Humans, on s'ha posat altres... Hi ha hagut altres millores i altres coses fites aconseguides per la humanitat.
De tot això és del que heu estat parlant durant... Que han estat 2 dies o un?
Hem estat 2 dies. 2 dies aquest any ho hem fet en 2 tardes, perquè les subvencions doncs, també afluixen i que tenim dificultats econòmiques per portar molta gent d'arreu del món, però han estat molt intensos, perquè vam començar amb una conferència inaugural del professor Josep Fontana, de l'historiador, que ens va donar una visió de la conflictologia durant aquests 100 anys i dels canvis que hi ha hagut en la percepció de lo que és una guerra mundial, de lo que han fet els moviments per la pau per contrarrestar les conseqüències d'aquestes guerres, etc. No? I després hi ha hagut doncs, altres taules i altres discussions amb grups on s'ha parlat d'avanços i límits del govern mundial per prevenir una guerra, del balanç d'un segle de conflictes armats i sobretot de processos de pau, perquè n'hem d'aprendre molt també dels processos de pau. I finalment també vam veure tots els moviments de ciutadania en favor de la pau, del moviment des dels milions de persones que a Europa van sortir contra la guerra d'Iraq, fins a altres moviments que hi ha hagut i campanyes com la campanya per l'abolició de les mines antipersona, etc. Doncs com se situen i què podem fer perquè la gent sigui més conscient de que aquesta és la lacra més grossa per la humanitat.
Carai, Déu-n'hi-do, molt intens, no? Molt intensiu, diria.
Sí, sí, la veritat és que sí. Hi ha hagut coses molt, molt, molt esfereïdores, també, perquè hem vist com moltes vegades la no denúncia, el silenci de la gent i la no denúncia de situacions de violència fa que després es provoquin violències més grans. Aquest ha sigut un pensament important. És a dir, de vegades no denunciem, de vegades transigim, de vegades pensem, bueno, potser és més important que hi hagi pau, que diem sempre, però que hi hagi pau vol dir que no hi hagi conflicte visible i no diguem res i mira, ja passaran. I després aquestes coses sempre queden. I aquest és un aprenentatge important. El silenci és còmplice. El segon aprenentatge, també molt important i que jo crec que està molt present en els nostres dies i que la gent també hauria de tenir en compte, és que la guerra no soluciona cap conflicte. La guerra tapa els conflictes, però no en soluciona cap. I si no hi ha altres maneres de resolucionar els conflictes mitjançant el diàleg, mitjançant la mediació, mitjançant la cessió parcial de cada una de les parts, sense que l'essencial de les parts es pugui perdre, allò que ara modernament en diem win-win, és a dir, que tothom hi guanyi, doncs això no és impossible. Això no és impossible. Però sempre és impossible a través d'una guerra. Per mitjà d'una guerra sí que és impossible. Perquè la guerra el que fa és vencedors i vençuts, i llavors sembla que tota la veritat la té una part i el 0% de la veritat la té la part vençuda. I això mai ha estat així, això no és veritat.
Fa 4 dies precisament parlàvem del cas de Bòsnia i de com els acords de pau tampoc van solucionar el problema perquè Bòsnia segueix dividida.
De fet és un dels problemes que hi ha a Europa, però n'hi ha d'altres. Hi ha el tema de Moldàvia i de Romania. És a dir, que Europa, que és un tauler complicat i complex, perquè hi ha moltes nacionalitats, molts interessos, moltes divisions fetes d'una manera artificial, doncs, clar, Europa té alguns problemes sense resoldre i les guerres no els han resolt. El cas que tu dius de Bòsnia n'és un. De fet, n'hi ha d'altres. Avui estem visquent a Ucraïna una situació que creiem que no arribarà realment a un conflicte molt generalitzat, però en canvi que creiem també que tindrà unes conseqüències molt negatives pels ucraïnesos, perquè al final la solució d'una possible federació asimètrica on la part de l'est tingui més llibertats i més autonomia tampoc resoldrà el problema de fons si realment aquest problema està per la violència, no?
Queda clar, Xavier Mas Llorenç, el president de Fundipau, col·laborador d'aquest programa una vegada al mes via telefònica, agraïts de la teva col·laboració. T'ho he dit més d'una vegada, però és que m'agrada que sigui així i que posis...
Jo també us ho agraeixo a vosaltres, eh?
Que posis el teu granet de sorra. Gràcies.
Clar, no, us ho agraeixo perquè tenim la possibilitat també de difondre les coses que des de Fundipau ens preocupen i ens ocupen.
Gràcies, Xavier.
I molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
És que és important passar a l'acció, perquè una cosa és fer la teoria moltes vegades que fem aquí i, per exemple, amb la Suamini Dandara, ara que la tenim a l'altra banda del fil telefònic, fem teoria i ella diu molt, hem de ser pràctics, i precisament quan parlem amb entitats com Fundipau són també entitats que es posen molt de cara a l'acció i a treballar per la pau d'una manera molt... amb una visió àmplia cap a la societat, no? En qualsevol cas, després de parlar amb el Xavier Mas Llorenç, recordar-vos que aquest és un programa microfinançat per la ciutadania, que ho fem al preu d'un euro mensual, que necessitem la teva aportació, el teu ajut, d'un euro mensual que pots fer a teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming, acabat amb ing.net/elcompromisciutadà. Per què? Doncs perquè creiem en la força de la ciutadania per crear aquell tipus de projectes periodístics que realment siguin transformadors, que ens ajudin a canviar cap a un nou paradigma, que és el que fomentem a través d'aquest programa. I una de les persones que ens ajuda amb tot això és la Suamini Danda, que... A veure, espera't, Suamini Danda, estàs per aquí, no?
Sí, hola.
Des de Garriguella?
Des de Garriguella.
Oh, des de l'Alt Empordà, fantàstic. Doncs vinga, som-hi. Sí. Bufa el vent o què, cap allà dalt?
No, avui estem tranquils.
Avui esteu tranquils i dia,
sí.
Dia gris com a la ciutat de Barcelona o dia
sí.
Clar? Sí?
També una miqueta gris, sí.
Una
però
mica
bueno,
gris.
Està bé, ha sortit el sol fa una estona, bé.
Està bé, està bé.
Bueno.
I el Wesak, no?
El Wesak, sí. El Wesak és una celebració budista que
sí.
Es celebra aquest dimecres, precisament.
Sí, que és quan hi ha lluna plena, m'imagino que hi té molt
la
a veure,
lluna
no?
Plena. Ah. La lluna plena del mes de maig, sí. Uh-huh. És un dia que els budistes dediquen a celebrar la il·luminació. I és maco, perquè abans has dit que hem de passar a la pràctica, no?
Sí.
Ho has dit fa un moment.
I tu ho dius molt, això, tu ho dius
jo
molt.
Jo dic, clar, perquè sí. És la meva escola, el meu mestre sempre ens deia els peus a terra. Els peus a terra i el cor i la ment a l'infinit. Però els
sí.
Peus a terra
sí.
I el cor i la ment a l'infinit.
Sí.
I precisament aquest Wesak, aquesta celebració budista, té molt a veure amb aquest mirar cap amunt, també, mirar cap a la lluna, que de vegades, tan capficats com estem, només mirem a terra, i tu ves pel carrer i veus que la gent mira molt a terra, i sembla que la closca que porten a sobre no els deixa aixecar el cap, i no els deixa mirar cap amunt, aquesta lluna que farà el dia 14, dimecres, tan
sí.
Maca, tan plena, tan lluminosa, és la petita lluminària que deien a la Bíblia, a l'escrit sobre la creació, que és un poema molt maco, no? Que Déu va fer la gran lluminària al sol i la petita lluminària a la lluna, i va fer el dia i va fer la nit. Bueno, doncs, tot això és transportar-nos a una dimensió de que estem en un univers, no? I a mi m'agrada molt que de tant en tant mirem al cel, que de tant en tant ens en recordem de lo petitons que som i de l'infinit que és, no?, l'univers. I els budistes i la tradició del ioga, que no és budista, però al cap i a la fi els principis són els mateixos, les lleis de la natura són les mateixes arreu, i ens parlen d'aquest valorar la lluna plena, no? Perquè és el mirall del sol. La lluna plena
clar.
no té llum pròpia, com una estrella, com
clar.
Fa el sol, però és un gran mirall, i és un mirall tan, tan net, tan un reflexat tan pur, i a més tan ple, ja ho diu la paraula, lluna plena, no? Que clar, no podem menys que admirar-nos i admirallar-nos. Pels budistes ja sabeu que Buda vol dir l'il·luminat. La paraula Buda significa el que està d'espera, el que està il·luminat. I tenen una frase que a mi m'agrada molt, que diu que hi veig, jo hi puc veure
sí.
Quan l'ull està obert, perquè aleshores tot s'il·lumina. Aquest ull obert no són els ulls físics només, és la consciència, però tu tens aquest ull de la consciència obert, tot s'il·lumina i la vida es veu diferent.
Clar.
Abans has dit també que t'estava escoltant el teu programa de que nosaltres podem decidir com veure el món.
Mm-hmm.
I és ben cert, Joan, perquè ja ho deia Einstein també, tu pots decidir si vius en un univers que t'és hòstil, que t'és angoixós, o vius en un univers que és plàcid i que és maco. No és ser ni optimista ni pessimista, jo diria és saber mirar la Terra i saber mirar el cel, les dues coses, no mirar només la Terra que s'acaba als teus peus, sinó mirar l'infinit que no s'acaba mai.
Ja. Mm. Carai...
Això és una mica el que celebren
sí.
El Wesak, els
sí,
budistes,
sí.
No? A part de fer-li com una reverència, un signe de respecte a Buda, que és el seu mestre, doncs també volen... Mira, nosaltres fa poc hem celebrat la Pasqua cristiana,
sí.
Que és aquesta resurrecció amb l'amor, no? I ells celebren aquesta il·luminació, és a dir, és la fusió de la ment i del cor. Què millor, no? De vegades la fusió de les cultures d'Occident i d'Orient, del cristianisme, del budisme, és una única veritat que es manifesta, potser lluny de la dualitat de pensaments, de dogmes, de condicionaments socials i religiosos que ens han ficat al cap. Busquem aquestes veritats universals que ens fan veure la unió de la ment i del cor. I aleshores les persones serien molt més felices.
A mi em crida l'atenció, d'anda, d'aquest festival del Wesak,
sí.
On se celebra, no? M'imagino que ho deuen celebrar arreu del món, però...
Arreu del món, mira... Tenim, bueno, jo l'he conegut en un monestir d'aquí, aquella a prop de... Com es diu ara? Bueno, no me'n recordo el poble. Són uns monjos molt macos que estan a prop de Girona, precisament. I bueno, ells ho celebren, evidentment. Tots els budistes ho celebren, però de diferents maneres. Alguns fan garlandes de paper que les llencen al riu, i el riu representa que les portarà arreu del món. Altres fan ofrenes als temples i als monjos. Altres fan ofrenes a la gent necessitada, també. És a dir, que una obligació en el Wesak, que és fer donatius i distribuir regals, no? Com fem nosaltres per Nadal, però una mica en aquest sentit de dir que la llum es propagui, que l'abundància es propagui, que la generositat es propagui, no? I bé, també a Indonèsia llencen aquells globus de paper amb
sí.
un estel marint,
sí,
tan
sí,
macos,
sí. Sí, sí, sí.
que pugen cap amunt sí. i els fan amb paper i canyetes de bambú.
Ah, això és pel Wesak?
Sí, també.
Ah, no sabia, veus?
I, de diferents... I els xinesos, per exemple, els xinesos budistes, doncs faran dracs que dansaran i... És a dir, que hi ha moltes maneres de celebrar l'alegria. Normalment se celebra amb molta joia, amb colors molt vius i per celebrar aquesta llum. Què faríem sense llum? Si l'ull està apagat, no hi veiem res.
Sí, sí, sí.
I és ben bé així. I clar, no mirem al cel, estem tan capficats amb les coses terrenals que evidentment els peus a terra, no?, els hem de tenir, però el cor i la ment a l'infinit. Si no, malament rai.
Però els peus a terra, però el cap i la ment a l'infinit. El cor i la ment
sí,
a l'infinit.
Sí, mira, i la doctora Guardiola, que n'hem parlat a programes, oi?
Sí.
Sempre diu que hem de deixar entrar a les cases la llum de la lluna. A vegades abaixem les persianes quan és lluna plena i bueno, diu que la llum de la lluna porta una energia especial i ella és una metgessa i és i com Einstein també, no? Són científics que han sabut veure a través d'aquests misteris de la vida i han sabut veure veritat. I la doctora sempre diu, deixeu entrar la llum de la lluna, que porta una energia, li diu la llum negra perquè la llum blanca és la del sol. Ella sempre parla d'aquesta llum de la lluna, que la deixem entrar a les cases. M'he recordat ara el monestir budista que conec, que són molt macos, està a Santa Coloma de Farners. Té un nom molt raro, no me'n recordaré del nom, però només et puc dir que està a Santa Coloma i que són una gent senzilla, treballadora, acollidora. I que, bueno, vaig estar fa poc precisament per això m'he recordat.
Molt bé. Swamini Danda, gràcies per portar també... doncs els teus coneixements en aquest programa, la teva presència i avui per parlar d'aquest festival budista que a nosaltres de tradició cristiana ens queda lluny però que potser no ho està tant. Així que gràcies.
Que va. I la invitació, Joan, a tothom a que el dia dimecres surtin a veure la lluna.
Ah, doncs molt
sortim.
Bé. Molt bé, i si ens ho volen explicar a través de les xarxes,
em semblarà fantàstic. Sí, impregnar-nos de la seva il·luminació.
Molt bé. Swamini Danda, gràcies. Que vagi
una abraçada.
Una abraçada. Adéu, adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà.
La pausa musical i d'aquí uns instants els silencis mediàtics del 2013. Quines notícies ho van ser i per interessos polítics o econòmics no es van publicar? Ho desvetllarem tot seguit abans. Sílvia Pérez Cruz.
Secrets de les seves, els dits de la mare, pare meu, per la... tardes pàl·lides a la cuina de casa, pare meu, pels somnis que devien ser teus, escolant-se per la pica, pare meu, pels germans meus, escolant-se per la pica, que retrobi la memòria, la memòria del pare i del fill, la memòria, la gata vella, la memòria, pare meu, pels fills que em diguen els teus noms, les teves mans i el teu crani rotund i el teu riure que no m'agradava. Quan ja només volia anar a collir, pare meu, fonoll passat al pont dels vermells, pare meu, que retrobi intactes les meves condemnes, pare meu, condemnes de nena de 7 anys, pare meu, trobi intactes, pare meu, la teva història i la meva, pare meu, juntes volem ser, la teva història i la meva. Ai, gallina, pare meu, ai, gallina, pare meu, com mai no va poder ser i com mai no podran ser. Poder ser com mai no podran ser ara, com mai no van poder ser, com mai no podran ser ara, com mai no van poder ser, com mai no podran ser.
A Ràdio Estel, el compromís ciutadà.
L'estil que t'escau, la música que et defineix, la radiofórmula de Ràdio Estel és la teva. Sintonitza-la de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia, de 4 a 6 de la tarda i de 9:45 a 11:15 de la nit. Les veus, els temes i els autors triats amb més cura per posar ritme a la teva vida. Hores i hores de bona música. És l'estil Estel. És el teu estil.
Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, entrevista el cardenal Lluís Martínez Sistac. Descobrir Déu a la ciutat. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Sílvia Pérez Cruda, i aquest tema que es diu El meu pare. Com cada any, i ara ja entrem en matèria, des d'en fa 4, el grup de periodistes Ramon Bernils publica l'anuarimedia.cat amb les notícies rellevants que no han aparegut a cap portada de mitjà i que tampoc han obert cap informatiu, i això és del que parlarem a continuació. Nois, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
15 reportatges, no, en total?
Sí.
Sí? Dirigeixo... Bé, és igual, qualsevol dels tres i, com deia abans, sóc a cullerada sempre que vulgueu, Ens acompanyen avui la Laia Soldevila, que és la vicepresidenta i secretària del grup de periodistes Ramon Bernils, la Susana Pérez, que és autora del reportatge 173 milions d'euros públics per Spanair, i aquí va un dels titulars, i després la Llosa Janovic, que és autor del reportatge Figaró al Porto Alegre Català. Tu vius per allà o no?
No, jo visc a Banyoles i el Figaró està aquí a prop de Barcelona.
T'has hagut de desplaçar, per tant?
Sí.
Hi has anat bastant o què?
Hi he anat un parell o tres de vegades, sí.
Sí, per fer aquest reportatge, Figaró al Porto Alegre Català. Ara veurem de què va la qüestió, I bé, Susana, ja que li preguntava això a la Llosa, preguntar-te tu si, clar, imagino que per descobrir que s'han destinat 173 milions de diners públics a Spanair, això no és desplaçar-te tant, no? M'imagino que és més d'internet,
sí.
I a fer d'exploració i investigació online.
Una miqueta de recerca, una mica de maroteca, després accedir a la compareixença de Mascolell al Parlament. La Fiscalia de Barcelona també va declarar el concurs culpable i en van sortir moltes dades d'aquest informe, i també la Sindicatura de Comptes havia denunciat sumes que s'havien donat a aquesta companyia.
I això ho valoro, perquè sóc incapaç de quadrar xifres. D'aquesta manera, no, ja sé que es parla del periodisme de dades i es diu que si el periodisme no és de dades, no és, no sé què. Jo, de veritat, ho valoro perquè és complicat.
És una feina de formigueta.
Sí. Totalment, no? I a més, elaborar un reportatge com aquest. En qualsevol cas, vosaltres parleu de 300 mitjans de comunicació tancats des de l'inici de la crisi, ara ens posem una mica en context, 12.000 periodistes al carrer, però 10.500 euros pràcticament donats per 438 mecenes i tot plegat per finançar aquest anuari. Les conclusions són clares, no? És a dir, la gent el que vol és periodisme de veritat, no? Quina lectura en feu vosaltres?
Sí, que un any més la gent, el periodisme en si no està en crisi, perquè la gent vol periodisme. El que potser està en crisi és la forma en què s'està fent aquest periodisme, que s'està duent a terme aquests anys.
Sí, i en el fons, és a dir, no és tant que ens dediquem a fer un periodisme així d'investigació, que sigui complicat, que siguin dades molt i molt ocultes, és més periodisme de dades, de fer una recopilació que cap altre mitjà té ni les ganes ni el temps de fer. I nosaltres, jo crec que ens podem permetre, a través d'aquest micromecenatge, és no deure'ns a ningú. Llavors, això és el que jo crec que a nosaltres ens permet, doncs, ficar el nas a temes que els altres mitjans deixen passar desapercebuts.
La Laia no, però vosaltres dos sou estudiants, no? O no?
Jo sí.
Jo també, però estudiant de doctorat.
Estudiant de doctorat. Estàs acabant?
Sí, estic a quart. Estic acabant aquest any.
Bé, doctorat, evidentment, ja llicenciada, i per tant queda molt per acabar el doctorat.
Un anyet.
Sí, hi ha 5 estudiants més, per això.
Hi ha 5 estudiants... Bueno, això anava a dir, no?, que el reportatge...
Sí. No, estem molt contents que mirant les biografies, doncs molts hagin nascut després de l'any 90. Vull dir que una mica el que hem procurat amb aquest anuari, perquè són 6 universitats les que col·laboren aquest any, hem ampliat a les 3 o 4 que hi havia l'any passat, doncs que col·laborin a fer possible aquests reportatges i que siguin de la mateixa qualitat que qualsevol periodista els pogués fer, qualsevol periodista en actiu. El que vol dir és que intentem també buscar una renovació en el periodisme. Moltes vegades el que parlàvem és que hi ha com un tap generacional a les redaccions dels diaris o dels mitjans de comunicació en general, que fa que tota aquesta generació de per sota 32 doncs, no pugui accedir a aquests mitjans. I són generacions de molta qualitat.
I per sobre 32...
Poca, també.
Discutiríem, Discutiríem. Sí. Digues, però
sí.
Això.
No, això.
Ah. Digues.
Sí, que també jo crec que per nosaltres és una gran oportunitat, no?, pels estudiants, perquè moltes vegades a nosaltres se'ns ven una idea del periodisme, que és el periodisme dels grans mitjans, en el qual se'ns ven que serà molt complicat entrar-hi.
Però tu no ets el que col·labores amb El País, també, o no?
Jo estic d'ara de becari, però són unes pràctiques que hem de fer tots, hem de passar per grans mitjans, i jo crec que les dues coses són complementaris i són bones, que tots els que volem dedicar-nos a això visquem les dues parts, no? Com és treballar en un diari un diari gran, un diari que potser es deu més a la publicitat, i en un projecte que jo he tingut la sort de col·laborar-hi, que realment, ostres, m'ha fet veure que hi ha projectes que surten a través de la iniciativa ciutadana que també poden fer periodisme. És a dir, que el periodisme no es queda només amb les grans empreses. També es pot fer amb molta empenta i moltes ganes i amb periodistes.
Jo crec que des de la universitat ara comença a haver-hi un canvi de xip i s'aposta també més per aquest periodisme que es fa des d'internet, des dels mitjans digitals. Però és veritat que quan jo vaig acabar el 2008, no es parlaven d'aquestes coses. Estaves això destinant, només veies els grans mitjans. I ara amb campanyes de micromecenatge estem veient com projectes com l'Anuari, però també Cafè amb Llet i un munt de projectes tenen molt suport perquè el que dèiem abans, la gent vol periodisme de veritat. Mm-hmm.
Creieu que... Ara entrarem amb els reportatges, però és que no sempre tinc periodistes aquí a la taula i m'agrada fer una mica de gremi, no? Creieu que s'ha de fer autocrítica per la situació actual? És a dir, aquests 12.000 llocs perduts, 300 mitjans tancats, són coses que nosaltres ens hem deixat perdre?
Des del meu punt de vista, sí, ja t'ho dic d'entrada. Jo crec que sí, perquè, per exemple, hi un cas el tenim a la Radiotelevisió Pública Valenciana, el que va passar, o sigui, em sap molt de greu tota la gent que va quedar a l'atur, però s'han sapigut coses també bastant greus. Els periodistes van callar durant molt temps coses que haurien d'haver denunciat en el seu moment. Mm-hmm. I en aquest sentit sí que hem de fer autocrítica i som els primers, quan estem en un mitjà gran, que si ens hem d'autocensurar ho fem. I això és el pitjor que podem fer. Ja no el que et diguin que no has de dir, sinó el que tu no dius, perquè tens por, perquè saps que la teva empresa col·labora amb...
Fins aquí ha arribat el tema, no? Que un mateix es posa al límit.
Que és el pitjor.
Avui, sí. Malgrat tot, hi ha una bona notícia, que és la de que la publicitat de TV3 no estarà gestionada pel grup Godó, sinó que serà la mateixa TV3. Vull dir, és una bona notícia en el sentit de que els treballadors, no, han fet aquí la seva feina, no?
Anaves sí, però, a dir-ho, no? Allò. Sí, sí, que malgrat tot el tema aquest de l'autocensura, que òbviament ha contribuït molt, si més no, a que la gent perdés la confiança, d'alguna manera, en alguns grans mitjans, jo també crec que influeix molt la falta d'adaptació dels mitjans antics a la nova realitat. És a dir, el mateix procés de com els mitjans escrits s'han adaptat a l'era digital està plena de forats i està
constant,
plena de mancances.
Això jo crec que hi ha com una mena de desesperació per trobar la fórmula que
sí,
vagi funcionant.
I el problema és que tot aquest procediment l'estan conduint gent de la vella escola. És a dir, no es busquen gent jove que pugui...
Hi ha jovent amb moltes ganes, eh? Molta
sí, sí, empenta, sí, sí.
Aquí a la Llosa.
Yes, yes.
Molt bé. Vale, no, ja ha de ser així, se la va molt bé. Va, quins reportatges? Parlem d'això. No sé, feu-nos 2, 3, 4 els titulars que vulgueu per saber quins són els reportatges. Ja ens centrarem en aquests, amb el temps que tinguem, però, no sé, Laia, tu mateixa, no? Que...
Sí, sí. No,
alguns que et cridin l'atenció, especialment més que res perquè qui ens està escoltant vegi per on van els trets, no?
Bé, com sempre, hi ha uns temes que són molt centrals als anuaris, perquè jo crec que és normal que qui acapari més informació, doncs sí, també qui la silencia més, no? Per això tenim articles, reportatges sobre bancs, per exemple, sobre el que cobren els en aquest cas sobre les empreses, els directius de les empreses dels països catalans que surten a l'IBEX 35, mm-hmm. Qui són i quan cobren. Per exemple, hem fet aquesta radiografia perquè pensem que hi ha molt... que la informació sobre els sous i sobre el que cobra aquesta gent doncs està molt oculta, i simplement el que hem fet és posar-la de relleu, no és que estigui amagada, no és que hi hagi censura sobre el que estan cobrant.
La molèstia de buscar-ho i dir...
Exacte. Bàsicament, això és el que fem amb això. Hi ha un altre reportatge que a mi m'agradaria destacar també perquè em toca per proximitat geogràfica, ja que sóc de Linyola, doncs és el
Segarra-Garrigues.
El tema del canal Segarra-Garrigues. Sí. És, de fet, la segona infraestructura més gran que s'ha finançat públicament des de la Generalitat, que ha costat més diners, després de la línia 9 del metro. I és una infraestructura que s'ha parlat poc. Destaquem diverses coses. Destaquem el fet de que ara mateix encara no té un límit de pressupost, sinó que s'està augmentant cada vegada. O sigui, de moment ja són 600.000 euros de més que s'ha pagat per aquest canal i encara no se sap quan s'acabarà. I a més, justament l'actual president de l'empresa que està construint, el Segarra-Garrigues, era en el seu moment el conseller d'Agricultura. Per tant, és un altre un altre...
Dieu, portes giratòries.
De portes giratòries, exacte, dieu. És un altre exemple. Mm-hmm. De portes giratòries.
Parleu de... Digues.
Sí, jo n'hi ha un que em crida molt l'atenció, perquè tampoc acabo d'entendre... Hi ha molts d'aquests reportatges que parlen sobre bancs, parlen sobre interessos empresarials, que sí que pots entendre d'alguna manera on està el perquè d'aquesta censura. El que jo no entenc és, per exemple, el reportatge sobre la violència domèstica, sobre la violència envers les dones, que hi ha una dada molt preocupant, que és que a Catalunya ha baixat la protecció cap a les dones, les ordres d'allunyament, totes les mesures preventives contra els maltractadors, que aquest reportatge demostra que a Catalunya se'n concedeixen moltes menys que la resta de l'estat espanyol. Llavors, per mi és una cosa que és molt preocupant i que tampoc entenc quin interès tenen els mitjans de silenciar això. I a més em sembla una cosa preocupant perquè justament ara aquesta campanya, ostres, en teoria ha sensibilitzat a molta gent, en teoria tots els mitjans van a la una per lluitar contra això, i es veuen aquestes dades que et fan replantejar-te això.
Estic pensant que aquest anuari està online, eh? Ara, al final en donarem les coordenades, perquè, vaja, són reportatges que se'ls pot llegir tothom que vulgui. 100 milions per 16 escoles de l'Opus Dei és un dels reportatges, el signa la Núria Vilà. N'hi ha un que a mi em crida l'atenció, que és Benvinguts a Catalunya, de Qatar, de la gran quantitat que aquest ha mirat, no? A més, molt controvertit per l'atenció o per com està sent dirigit, no?, políticament, doncs està invertint totes aquestes quantitats de diners, i a més el Montse Romà, que està al departament de premsa de l'ICIP, i per tant aquests temes de cultura de pols els controla bastant, no? Digues. Anaves a destacar-ne algun o què? Doncs expliqueu-nos-ho vosaltres, no?, que per alguna cosa l'heu fet. Sí. 173 milions d'euros a Spanair és el que signes tu, Susana. Ets capaç d'explicar de forma molt, molt, molt sintètica aquesta història o què?
Doncs sí, home, podríem dir que un grup d'empresaris catalans i recolzats per la mateixa Generalitat van voler comprar una companyia aèria, que era Spanair, que estava en mans d'una aerolínia escandinava que es deia SAS, i bé, la van comprar per la quantitat només d'un euro, després de l'accident de Barajas, hem de dir, o sigui, amb una marca que estava ja molt malmesa. Van haver de capitalitzar la companyia i van haver d'invertir 100 milions de capitals de diners inicials, i aquesta suma es va anar inflant, van voler aguantar la companyia perquè volien fer aquesta aposta, tenia aquí Spanair, igual que a Barajas tenen Iberia, però finalment doncs no els hi va sortir bé, buscaven un soci industrial que era Qatar Airways, però Qatar va dir que no.
Que ja invertiria els diners per una altra banda a Catalunya, potser. digues.
Sí.
Digues.
I no, Qatar tenia por perquè la Unió Europea els hi podia demanar que els diners públics que s'havien posat a la companyia els pagués Qatar, saps? Com era una companyia Spanair que estava finançada majoritàriament per diners públics i això no s'acabava de veure de manera del tot legal per la Comissió Europea, tot i que s'ha de dir que totes les grans aerolínies
funcionen
així, però Qatar tenia por d'aquesta amenaça i finalment no va entrar, i va ser quan la Generalitat va veure que això era insostenible, ara farà 2 anys, el 2012, i va deixar d'invertir diners, però sumant, es van invertir 173 milions d'euros públics, no privats, o sigui, diners de tots, nostres, i ara... Doncs, pel que jo he parlat amb l'administrador concursal, serà molt difícil que recuperem aquests diners. La Fiscalia ha declarat al Consell d'Administració culpable perquè van anunciar la fallida de la companyia més tard del que ho havien de fer, ho haurien d'haver fet al setembre de 2011 i ho van fer al gener de 2012, i per això els hi demanen 71 milions d'euros, que és els diners que es van perdre durant aquest temps.
Quasi res. Jo crec que l'audiència pot treure les seves pròpies conclusions de per què notícies com aquestes no surten, eh? Però m'interessa que la Llosa parli també del Figaro, tenim poc temps, que això és el que passa sempre, la dictadura del temps a la ràdio, que és aquest model de democràcia tan directa i tan participativa, no?
Sí, de fet, la idea d'aquest reportatge, que és el que tanca l'anuari, és després de 14 gerres d'aigua freda, que en vingui una de calenta, no? És com la part positiva, no? No tot està tan malament, sinó que hi ha alguna cosa que s'està fent bé i d'on podem aprendre alguna cosa. Llavors, el Figaró és un poble que és molt curiós, que es troba a escassos 30 quilòmetres de Barcelona, que ja fa 10 anys que està implementant un nou model de democràcia participativa a nivell local. Llavors, des de fa 10 anys, que va guanyar una candidatura popular d'un grup de veïns que es va presentar a les eleccions, que es ve fent diverses propostes per canviar una mica aquesta idea tradicional del que és la política local. Ells diuen, si som un poble de 1.000 habitants, quin sentit té que nosaltres, per una majoria que ens donen un cop cada 4 anys, decidim tot el que passa en el poble.
Clar.
Llavors, ells el que fan és, per exemple, una de les propostes estrelles són els pressupostos participatius. Ells cada any, quan fan els pressupostos, agafen una part del pressupost que ha arribat a estar entorn al 20%, la resta, el 80%, gairebé tots són despeses fixes, és a dir, pagar funcionaris, llum, aquestes coses, i llavors la gent del poble és la que fa les propostes, es fa una llista de propostes, la gent diu, a mi m'agradaria això, a mi m'agradaria allò altre, es fa una llista i llavors hi ha una votació. I en aquestes votacions s'escull quines són les coses que el poble necessita amb més urgència, doncs segons els seus ciutadans. I la participació és realment elevada. S'ha arribat a mobilitzar al voltant d'un 40% del poble en unes eleccions, quan a les europees hi vota un 30% en el mateix poble. Mm-hmm. És a dir, que bueno, és una proposta que està tinguent molt de suport ciutadà i, a més, de fet, a les últimes eleccions van guanyar per primer cop en majoria absoluta. És a dir, que és una cosa que està funcionant. I una de les idees que es vol extreure d'aquest reportatge és parlant amb experts que els problemes avui en dia per no implementar això en unes localitats més grans, perquè hi ha molta gent que diu és molt fàcil fer-ho en un poble. La idea és que això no és una qüestió de capacitat, perquè avui en dia amb internet és molt fàcil.
La Franca s'intenta fer, em sembla, no?
Sí,
l'únic que... Ho dius tu en el reportatge.
Sí, sí, sí. Són percentatges molt més baixos, però ja s'està intentant implementar en ciutats grans. I si no es fa a gran escala, és per una simple qüestió de voluntat política, és perquè no interessa. Llavors és això el que intenta destacar el reportatge, que aquest
queda
sistema
clar.
És factible. Ara que la gent està demanant democràcia directa, doncs posar un exemple de que hi ha maneres de fer les coses bé, en aquest sentit.
Laia, va, coordenades, que no tenim temps. On ho trobarem, tot això?
Doncs us el podeu descarregar online a www.mediacat.cat/anuari. Us el podeu llegir allà o també descarregar-vos-el i també recuperar els altres anuaris dels altres anys, perquè també són temes que valen molt la pena i alguns encara de vigència.
I ja està imprès? Es pot comprar en alguna banda?
Sí, també trobareu a la pàgina web on el podeu comprar, a l'apartat on comprar-lo de la web.
La Laia Soldevila, vicepresidenta i secretària del grup de periodistes Ramon Pernils. Passa ràpid, això. Susana Pérez, autora del reportatge 173 milions d'euros públics per Spanair. Llosa Janovic, autor del reportatge Figaró al Porto Alegre català. No, és que ha estat una bona estona agradable. Gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
Adéu.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà. El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Enric Tintoré, avui puc fer... Com estàs?
Molt bé, una abraçada ben forta, Joan.
Carai, quina alegria cada cop que entres a l'estudi, que no és molt sovint, eh?
No, és tan sovint com pots. Sí. Però estem sempre connectats, gràcies als mitjans de comunicació com el telèfon.
Sí.
Estem sempre connectats.
Això també és cert. Tits Natan, que ha estat per aquí aquest cap de setmana... De fet, des de la setmana passada, tu ja ho vas anunciar el dilluns passat.
Sí, he estat fent cursets sobre tècniques de meditació, sobre la seva filosofia. De la seva filosofia hi ha una cosa que m'agrada molt, que diu que la gent no s'ha d'aferrar a cap dogma, ni a cap filosofia, ni res, perquè tant els dogmes, les filosofies, les tècniques, són camins per la veritat.
Mm-hmm.
Però una vegada has arribat a la veritat, has de deixar els instruments. Perquè si t'aferres als instruments que et porten a la veritat, mai arribes a la veritat.
Uh-huh.
I això ho deia ell, dient, jo sóc budista, però vostès no facin cas de que jo sóc budista. Practiquin les tècniques. I encara que no siguin budistes, trobaran benestar a la seva vida.
A més, són tècniques que la majoria de vegades són contradictòries amb les creences d'un mateix, no?
Bé, no sé si contradictòries, si pensem una mica, són profundament harmonioses.
Doncs
per exemple, ell... Bueno, el que va ser meravellós va ser la trobada que va tenir ahir diumenge a l'Arc del Triomf, més de 3.000 persones.
Sí, senyor.
I va aconseguir uns estats de silenci i de pau impressionants al vell mig de la ciutat. Passaven els cotxes, però la gent va ser capaç d'oblidar-se de tot i de sentir una pau profunda sentint els seus consells,
les seves paraules
i, sobretot, el seu silenci.
En un lloc molt simbòlic, a més, no?
A l'Arc del Triomf, sí, a l'Arc del Triomf. A l'Arc del Triomf, que a partir d'ara podria ser a l'Arc del Triomf personal. A l'Arc del Triomf d'un mateix sobre si mateix.
Per l'avinguda de Tich Nhat perquè va estar allà. Home, és un lloc simbòlic de benvinguda, els que venien de fora a l'exposició del 88, no? Per tant, l'Arc del Triomf sempre sol ser un monument en honor a una victòria militar. No, aquí no. Aquí era una porta de benvinguda, no?
Sí, però el veritable triomf és aquell que un fa sobre el mateix. Que un fa sobre el mateix per desenvolupar aquelles qualitats, per desenvolupar aquelles funcions que el fan millor persona i l'ajuden a evolucionar cap a la veritat. Aquest és el veritable triomf. A mi el que més em va agradar del Thich Nhat Hanh és les seves xerrades sobre la necessitat de ser conscient del moment present.
Això n'hem parlat aquí, eh? Sí, tant amb aquí... tu com amb la Danda, mira què
sí,
et dic.
Sí, sí.
Però és que és un tema important, estic d'acord.
Sí, perquè la majoria de les persones viuen, o vivim, sense adonar-se que estem vivint. Anem de bòlit, sempre pensant en el futur, o amargats per al passat, quan l'única realitat és el moment present. Perquè el futur encara ha de venir. I el passat ja ha passat. En conseqüència, no existeix ni futur ni passat, només present. I el Thich Nhat Hanh ahir va insistir en una cosa que ja vam parlar la setmana passada sobre la necessitat d'utilitzar la respiració per ser conscient del moment present, per ser conscient de que estem vius aquí, en aquest moment. Ell deia, respira de forma natural, no has de fer cap esforç, només has de posar atenció a la respiració i enfocar la teva ment plenament enfocada en la respiració. Et relaxes, respires, inspires, i quan inspires et tranquil·litzes. I després expires i et somrius a tu mateix, oblidant-te els teus remordiments, les teves preocupacions i de les teves pors. A partir d'aquí ets lliure per gaudir de la teva respiració. I així es practica. Inspires, et relaxes, deixes anar totes les teves preocupacions i ets conscient, aquí i ara, de que vius el moment present. I te n'adones que el moment present és meravellós. Per fer això no necessites ni tancar-te en un monestir, ni res. Pots fer-ho quan estàs treballant a l'oficina, pares un moment, deixes l'ordinador tranquil i et concentres en la respiració. Ho pots fer també quan camines. Et concentres en aquesta respiració i et vas relaxant i vas sent conscient del moment present. Aquí i ara. Aquest és el secret de la felicitat, perquè amb el moment present hi ha una cosa fonamental, que som feliços. I la felicitat, el goig interior, és l'essència del nostre ser.
T'has descuidat una cosa, Enric.
Moltes, perquè és que en tan poc temps...
Hi ha una pel·lícula que m'encanta, dibuixos animats,
sí,
que és Kung Fu Panda,
ah,
que
clar,
diu, com has dit tu, el passat ja no existeix, el futur encara no ha arribat, diu, però avui és un regal, i per això es diu present.
Sí, senyor, tota la raó del món.
Gràcies, Enric. Una abraçada.
Una abraçada a tots.
Que vagi bé.
Adéu.
I amb l'Enric Tintoré posem el punt i final al programa, un programa també participat per la Suamini Danda i pel Jordi Carretero a les Vies de So, servidor, el meu nom Joan Ortiz i Serra. Recorda, sigues tu el canvi que vols veure al món. Fins dilluns que ve, que vagi bé.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà.